Hola, molt bona tarda. Ens retrobem després de ben bé dos mesos d'atur, d'aturada per a l'estiu, aquí una altra vegada a Eixample, Barcelona Ràdio, i en aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. I com sempre, els habituals Conxita Bordons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, bona tarda.
I un servidor, el Joan Ribas. I és clar, en aquests dos mesos s'han passat moltes coses dins del món del cinema, no, Conxita?
Sí.
Alguna que altra. Dos mesos d'estrenes de moltes pel·lícules, també de desaparicions de grans personatges del món del cinema. Recordem, ens han deixat actrius com Gina Rowlands, una de les grans del cinema independent, sobretot amb la seva relació de parella amb el director i actor John Cassavetes, que van fer diverses pel·lícules junts, no?
Sí.
I és una actriu molt, bueno, molt estimada a nivell interpretatiu, tant al cinema com al teatre. Era. La Teresa Gimpera també ens va deixar, actriu, model de l'Escola de Barcelona als anys 60, no? Sí. També d'un tipus de vida que es feia a finals dels 60, a principis dels 70 a Barcelona i que, bueno, va fer moltíssimes pel·lícules, realment. Possiblement va treballar amb tots els directors, bastants directors espanyols i catalans, no?
Sí.
Inclús també va fer la pel·lícula que ara no sortirà el nom.
No sé quina, és que no sé quina vols dir.
Sí, una que és molt famosa, el director aquest que no fa moltes pel·lícules.
L'Espíritu de la Colmena.
Exactament, sí, és que avui vinc una mica desentrenat en quant a memòria, tindré que estimular-la una mica més. I realment una dona molt afable, els que la van conèixer i la van tractar, i molt guapa, realment era una model. Bueno, que va començar a treballar en el món de la moda i de casualitat, no?
Sí,
després va entrar al món del cinema.
Això deien, no? Que ella ja estava casada i tenia fills i tot, quan la va veure en un sopar, no me'n recordo qui era, un d'aquests que feien, bueno, que era molt famós, ara no me'n recordo el nom.
Estem bé avui, anem
bé. No, i bueno, li va proposar fer un anunci i bueno, ella diu que no s'ho havia proposat mai perquè ja dic, ja era una... Suposo que es va casar molt jove, no sé si tenia tres fills ja llavors, i clar, no s'hi veia, no? Però bueno, ho va provar i a partir d'aquí va començar a fer anuncis per televisió d'aquella època i després algú la veuria i va començar a fer pel·lícules. O sigui que una cosa totalment improvisada. Després tenia un... Ja quan es va retirar... Tenia una escola de models i de figurants i exes de cinema que estava molt a prop d'aquí, aquí a la Diagonal. No sé si encara existeix, si la porta algú, si la porta algun dels seus fills o nets, això ja no ho sé.
Descansi en pau, pues, Teresa Gimpera. Gina Rowlands també ens va deixar, Shelley Duvall, una actriu possiblement amb una carrera més curteta, no? El Resplandor sigui la seva pel·lícula més important i més coneguda, al costat de Jack Nicholson, no?
Sí.
Dirigida per Stanley Kubrick, i després també crec que va fer amb Robert Altman Popeye,
sí,
no?
I Tres Mujeres.
I Tres Mujeres, dues pel·lícules,
sí,
de Robert Altman.
Sí, Robert Altman, com que no és el meu director preferit. La de Tres Mujeres jo no vaig entendre de què anava. La vaig veure a la seva època, no l'he tornat a veure mai més, però...
James Earl Jones, també un actor de color, un actor secundari amb una potent veu realment i que també ha mort els darrers dies, igual que el fill de l'Steve McQueen, el Chad McQueen.
Ah, que sortien aquells documental del seu pare, és veritat.
Va mort jove, crec que no tenia, o tenia just 60 anys, però va tindre un accident fa un parell d'anys i va quedar bastant problemes. I la gran figura del cinema que ens ha deixat als 88 anys ha sigut Alain Delon.
Sí.
Un actor que realment va fer una llarga carrera des de finals dels 50 fins la seva darrera participació al cinema, que crec que va ser una pel·lícula d'Astèrix.
Sí, Astèrix, i bueno, una d'aquestes Astèrix. Sí, no sé si...
Sí, feia de Julio César.
Sí, no sé si l'any 2008 o por ahí. Que no l'he vist jo, aquesta pel·lícula, la veritat.
Les van fer un per tres d'aquestes.
Sí, sí, se n'han fet, però jo no les he vist. Jo només he vist...
Amb actors i personatges reals.
Jo he vist les de dibuixos fa molts anys, però les d'actors no les he vist.
Bueno, Alain Delon possiblement va ser la gran estrella del cinema francès,
sí,
en una època durada d'aquesta cinematografia, els 60 i 70, sobretot, juntament amb Louis de Funès i,
és una altra cosa.
I Jean-Paul Belmondo van ser les tres estrelles indiscutibles,
sí,
no?
d'aquella
època del cinema francès, cada un al seu estil, no? Alain Delon sí que va tindre molta sort perquè va fer grans obres mestres, alguna dirigida per Luchino Visconti, com
sí.
Rocco i sus hermanos o
sí.
Gato Pardo.
Sí, jo la Rocco la vaig... Bueno, no la vaig veure tota, però que la van fer per TV2. I és un drama, però una cosa tan exagerada. Jo no la recordava així, l'havia vist feia molts anys, però bueno, era un drama, però escolta, una cosa...
El seu primer gran èxit va ser A pleno sol,
sí,
de René Clément.
Sí, la novel·la del talento de Mr. Ripley.
La novel·lista Patricia Highsmith.
Quantes en vols d'aquesta novel·la? Perquè en tinc 4 o 5 i no me les trec de sobre.
Això va ser l'any 59. Ell va tindre una infantesa molt problemàtica perquè bueno, va tindre que estar amb uns pares adoptius, després es va enrolar a l'exèrcit a la guerra d'Indochina i a finals dels 50 va ser descobert a un festival de Cannes per un caçatalents del David Selznick, del gran productor del que vento se llevó, no? Que el volia portar als Estats Units.
Això va llegir, no sé si és veritat.
Però ell, esclar, el problema és que no sabia anglès i va pensar que no, que era millor fer una carrera primer a França, no? I bueno, inclús a Itàlia, no? En Rocco i sus hermanos, El gato pardo, després també va fer Los felinos, l'assassinato de Trotsky.
L'assassinato de Trotsky era el que assassinava Trotsky, amb el qual era català, l'assassinato. Era català perquè el Ramon Mercader, que era de per aquí, o sigui que... Però la pel·lícula no parlava en català ni res, eh? Parlaven tots en anglès.
També va treballar molt amb el director Jean-Pierre Melville,
sí,
amb aquestes pel·lícules del cinema policíac o el polar francès, que es diu, sobretot la més coneguda és Les Samurai.
El silenci d'un home es va dir aquí.
Sí,
sí,
realment és una pel·lícula en la qual no sé si ell arribava a parlar o a dir alguna cosa en tota la pel·lícula, però la seva gabardina i
sí,
no, el seu barret,
sí,
que és l'estil de Jean-Pierre Melville, que vestia així realment. El director va plasmar amb Alain Delon la seva personalitat, no? I bueno, va fer moltes pel·lícules, sobretot ja dic, als anys 60 i 70, també amb René Clément va participar a Mar de París, aquella pel·lícula...
Ah, sí, bueno, era molt coral.
Era molt coral,
sí,
amb l'alliberament de París durant,
sí,
la Segona Guerra Mundial. I bueno, després la seva carrera possiblement no va tindre tan sort als anys 80.
No, ja no era...
També va fer teatre, bastant de teatre a França.
No ho sabia, no ho sabia això.
El seu gran amor, tothom ho diu, Romy Schneider, no? El que va,
sí,
estar junts alguns anys.
Sí, però no van arribar a casar-se ni... No, bueno, es diu que sí, que després van continuar la relació, però ja d'una altra manera.
I la seva carrera als Estats Units va ser bastant curta, va
sí,
fer pel·lícules com El Rolls Royce Amarillo.
Ho van intentar, però no.
Mando perdido, una pel·lícula bèl·lica,
ah, sí,
amb Anthony Quinn,
sí,
dirigida,
sí,
per Mark Robson,
cert.
Que estava ambientada primer la guerra d'Indochina i després la guerra d'Argèlia.
No estava malament aquesta pel·li.
No estava bastant, bastant bé, sí, sí. I, bueno, també diuen, no sé si és veritat, que va estar fent proves per ser Lawrence d'Aràbia.
Es va dir, però bueno, en van haver molts, o sigui
sí,
que no.
Bueno, doncs descansi en pau Alain Delon, un home realment molt guapo.
Sí.
Era, podria ser el Paul Newman europeu, no? De l'època.
Sí, algo així, sí, sí. Realment tenia
molt ganxo entre les
dones. Tenia molt èxit, sí, sí.
Sí, sí, sí. Però bueno, va fer, bàsicament, drama, cinema policíac, no? Comèdies no va fer moltes.
No, comèdies no.
A part d'aquesta d'Astèrix.
No, no, no. Les pel·lícules que feia realment tampoc eren perquè les veiessin les noies i això, no ho sé. Però bueno, sí, 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 agradava molt. Uh-huh. Sí, perquè si repasses dius cinema policíac...
Drames com El gato pardo, Rocco i sus hermanos...
No, aquestes encara. Però no és una pel·lícula que poguessin agradar, diguéssim, a les adolescents, no? No eren pel·lícules d'aquestes. Però en canvi sí que tenia èxit. Sí,
també
sí.
Va fer en altra estrella del cinema francès de l'època, Belmondo, la pel·lícula
Borsalino,
que va tindre molt d'èxit.
I després van fer una continuació, però em sembla que ja era ell sol, ja l'altre ja no sortia.
Bueno, doncs sí, hem fet un repàs de les desaparicions d'aquest estiu dins del món del cinema i avui agafem alguns temes musicals de pel·lícules que va protagonitzar Alain Delon.
Sí.
La primera d'elles és A pleno sol, amb música de Nino Rota. La música composada per Nino Rota per la pel·lícula A pleno sol, homenatge a Alain Delon. I ara ja entrem a repassar algunes estrenes, aunque siguin molt breument, del mes de juliol i agost. L'Agustí ha vist Casa en flames i li ha agradat? Tots, els tres ens agrada.
No, l'història l'he trobat primer molt divertida al començament, quan passa una cosa que no direm... Bueno, molta gent ja la deu haver vist.
Al principi divertit no és, eh?
A mi em fa molta gràcia allò que ella deixa una persona a casa i baixa i dic, jo tinc la família i me'n vaig de cap de setmana amb ells.
Sí, no sé. Això és una mica...
És un toc que és un melodramàtic, comèdia, perquè... pensa en la família, però deixa algú de la família allà.
Ja.
No, però a mi em va agradar aquell començament.
Sí, passa que la família tampoc pensa massa en ella, no? La tenen... I ella, pues, sembla que també té una personalitat que tampoc és massa simpàtica de cara als demés, no?
Home, són uns personatges curiosos.
Bastant.
Els fills, els gendres, l'exmarí...
La parella...
Sí, sí. No, i tot barrejat, doncs mira, fa gràcia. A mi em va agradar.
Sí, és molt distreta, la
pel·lícula. És una estona divertida i sembla que jo gent d'aquest estil els conegui. Sí. Personatges que dius, aquests els conec, aquesta gent que és així.
Sí. Bueno, és un estil molt d'aquestes pel·lícules franceses que a vegades...
Sí,
veiem,
és que
no?
És això, n'hi ha moltíssimes d'aquestes.
De reunions familiars o d'amics, no? Sobretot gent que a més tenen cases d'aquestes de la burgesia, llocs realment molt macos, com és aquesta que suposa que està a l'Empordà, no?
I bueno, després, sí, però... diuen que és Cadaqués, però no van rodar la Costa Brava.
Jo crec que no.
No van dir-ho ells, que no van poder perquè és molt car. I llavors van rodar, no sé si per Sitges o un lloc d'aquests. No sé si ho va dir el director, o sigui que...
Però això és el maco del cinema, que ens enganyen i et deixes enganyar.
No,
però molt
dir,
bé.
O sigui... Ho va dir ell, que bueno, l'havien ambientat a la Costa Brava, però que és molt carro de la Costa Brava. I,
però és no. Que això passa... Darrerament he vist jo tres pel·lícules i nord-americanes que teòricament el passen a Anglaterra o a Itàlia o a Estats Units, i una estava rodada a Hongria, l'altra estava rodada a Croàcia i aquest matí he vist una que estava rodada a Bulgària. O sigui que realment estan rodant a països de l'est, suposo que és molt més econòmic,
bueno,
aquestes produccions.
I, sí,
per això que no t'estranyi que...
No, però aquests no van anar tan lluny, eh? No. Van quedar a Catalunya.
Però pensi, The Crown van rodar les escenes de París aquí a Barcelona,
sí,
perquè
sí,
els sortia més econòmic.
Sí. Sí, no, sí. Però aquests no van anar tan lluny, es van quedar a Catalunya. El que passa que no a la Costa Brava. Això ho van dir... Bueno, jo és que jo vaig estar a la presentació de la pel·lícula, per això... Mm-hmm. Ja, per això ho sé.
Tens coneixement. Bueno, però sí, Casa en Flames és una pel·lícula recomanable i que no, ja no val la pena recomanar-la perquè ha tingut moltíssim èxit. És la pel·lícula catalana...
Jo, la veritat, que no m'ho esperava.
Que està fent més recaptació. Ara sembla que entra bastant forta la...
El 47.
O el 47.
L'heu vist ja vosaltres?
Sí.
Sí, està bé.
Jo la vull anar a veure.
Sí,
sí, fa molta gràcia aquesta, el 47.
Sí, està bé, sobretot Eduard Fernández fa un paperàs. Increïble,
i
no?
L'ambientació que he vist així
Sí, està bé, està aconseguida l'autobús, hi ha moments que es veu Barcelona de l'època on passa, que són els anys 70, no? Com passa tota aquesta petita revolució. Sí, està bé. I està...
Però,
bueno, després l'explicació que dona el director de com va rodar és bastant curiós, no?
Sí, encara que hi ha circumstàncies que t'he dit que estan una mica
deslavassades. Després parlarem d'elles. Recordem, la sala Fenòmena ha tret ara una promoció per fer-se del club Fenòmena com soci, que per 20 euros tindreu a octubre, novembre, desembre, aquests 3 mesos, possibilitat de descomptes amb les pel·lícules d'estrena o les pel·lícules que fan de reposicions, i també doncs, si fan algun event especial
d'aquestes
pel·lícules
especials,
de sorpresa, doncs, també val, no? O sigui, amb 20 euros i teniu el darrer trimestre de l'any per anar a la sala Fenòmena. I, bueno, estrenes moltes, hem agafat
moltes.
Algunes d'elles.
Moltes.
Curiosament, hi ha hagut estrena de la família Trueba. Tenim estrena per un costat a les sales de cinema de la darrera pel·lícula del Jonás Trueba, Volveréis, i també del Fernando Trueba,
sí.
El pare, i en aquest cas amb La Isla Perdida, i també el David Trueba ha estrenat a Movistar, això sí, a la plataforma, El Hombre Bueno, amb Jorge Sanz, Macarena Sanz i Vito Sanz, que no són família, però tots coincideixen amb el cognom. O sigui, aquest Trueba ha sonat molt durant aquests darrers mesos. Començo per 19 de juliol, per exemple, va arribar Twisters, una pel·lícula d'acció, d'aventures, amb molts efectes especials molt aconseguits. No té molt a veure amb la Twister que es va estrenar fa algunes dècades, i tampoc els personatges ni els actors són els mateixos. Està per allà Glenn Powell, Daisy Ectar-Jones, i sí, és una pel·lícula entretinguda per passar l'estona, i té una escena molt espectacular, l'escena final, que passa dins d'una sala de cinema, on arriba aquest tornado realment espectacular que ho va destrossant tot, inclús destrossa la pantalla, en la qual cosa els que estan dins de la sala estan veient al carrer com es va destrossant tot, com si fos una pel·lícula. Bueno, pel·lícula per passar l'estona. Deep Paul i Lobezno, en aquest cas, arriba a través de Disney, després d'haver absorbit la 20th Century Fox, que és on es feia les pel·lícules del Deadpool, i Lobezno, que era de Marvel, no? I han juntat aquests dos superhéroes i han fet una comèdia que a mi no em va agradar gens. Massa... el personatge, sobretot el Ryan Reynolds, es riu de si mateix, dels demés, i també és bastant groller el tipus d'humor d'aquest personatge, que ja ho era en si mateix. Hi ha moltes referències a Marvel, a Disney, cançons de Madonna... Sí, hi ha molta coseta, però a mi la pel·lícula em va semblar molt, molt excessiva. Norberta, una pel·lícula, en aquest cas, espanyola, amb Luis Bermejo i Adriana Ozores, està bé, de bon rotllo, podríem dir.
Sí, de bon rotllo total, tampoc te la creus, però bueno.
Un matrimoni, el marit de repent es considera que és una dona i de repent canvia de tot, i al final vol ser una espècie d'atraco a les tres, no?
Sí, que allò no sé a què ve.
És el que a mi em va sobtar, que no em va acabar d'agradar, no?, aquella part de comèdia final.
Bueno, està rodada a Carmel,
sí.
A Carmel, aquí a Barcelona. Llavors tampoc van anar a un lloc que sigui molt car per rodar.
Bueno, els actors estan bé, Luis Bermejo i Adriano Ozores, indubtablement són grans actors. Després han arribat dues pel·lícules al mes d'agost, el mateix dia, el 2 d'agost, dues pel·lícules que a mi em van agradar força,
que
tu no vas anar, Conxita, a veure-les.
No, millor, eh?
Una és Long Legs, una pel·lícula on els actors són Micah Monroe i Nicolas Cage, en paper secundari.
No.
El director és Oz Perkins, que és el fill de l'Anthony Perkins.
Sí, ja n'havíem fet algunes sitges d'aquest noi.
I la pel·lícula és una pel·lícula... Té coses a veure més o menys amb El silenci dels corderos, perquè la noia és la protagonista, una detectiu que té uns poders de certes visions. Hi ha una sèrie d'assassinats de famílies comesos per al pare de família, que mata la dona i els fills. I es van trobar que aquests casos tenen certa relació, però no saben per què, no? I el personatge del Nicolas Cage va totalment maquillat d'una forma molt estrafalària, i ja dic que és secundari, però té la seva importància. No és la importància que tenia Aníbal Lecter, el personatge d'Anthony Hopkins, però és una pel·lícula que es deixa veure molt bé, que té una molt bona factura i és un thriller d'aquests durillos en un final bastant, bastant impactant. I l'altra pel·lícula que també em va agradar força va ser Dogman, una pel·lícula de Luc Besson, un director que jo tampoc és que...
No, jo no... Jo
que m'entusiasmi massa.
Això no és per mi.
Però està bé, la Dogman, perquè... A veure, és un drama, en el fons. És un gran drama, aquesta pel·lícula. Un drama on un nen té problemes a casa seva perquè el pare és un maltractador, maltracta la dona, maltracta el nen, maltracta els gossos que té a casa seva, és un maltractador, i a partir d'aquí ell té un trauma i una ferida molt greu que el deixa minusvàlid, paralític total, no? I quan ja és gran, pues, a partir d'aquí, juntament amb els gossos que ell estima molt i que té a casa seva i que els cuida, pues, tenim aquesta història més thriller, però a la vegada dramàtica. Dóna molta pena el personatge que interpreta Caleb Landry-Jones, que crec que tindria que estar nominat als Oscars. Hi ha alguns moments musicals en què ell es disfressa i imita, per exemple, Edith Piaf o a Madonna o altres, no? És diverses pel·lícules dins d'una, no? Seria un thriller, seria una pel·lícula molt dramàtica, seria moments musicals, i a mi em va agradar, la vaig trobar molt, molt original, Dogman. Després va arribar un altre Shyamalan, no la filla, sinó el pare, va estrenar La Trampa.
Que no l'han vist.
Que no l'han vist, exactament. I ja cap a mitjans d'agost va arribar una pel·lícula d'animació familiar espanyola, titulada Buffalo Kids.
Ah, sí, és mona aquesta. Bueno, però és per nens molt petits, eh?
Bueno, jo m'ho vaig passar bé.
Sí, és molt bufona, sí.
Val la pena recomanar-la perquè la història està molt bé.
I a més hi ha el nen aquell que va amb la cadira, sí. Que bueno, fa molta pena, pobret.
Sí, és bo, està basat en el fill d'un dels directors de Buffalo Kids.
Sí.
Que tenia aquest problema de...
Bueno, es veu que va morir, pobret. Sí, 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 fa molta pena aquell nen.
Bueno, és un western bastant curiós de dos nens que arriben als Estats Units, allà tenen que reunir-se en el seu tiet, i com no els va recollir, pues, es pujan a un tren,
sí,
que,
bueno,
que va
també,
cap a l'oest.
Això també és una fantasia.
En
perquè...
un grup de nens, i allà, pues, bueno...
Tu saps que uns nens els portarien a la Isla d'Elis i no podrien agafar el tren, però bueno, això...
Aquestes aventures, que és, surten índios...
És una fantasia.
I pues... surt un personatge de dolent que s'assembla molt a l'Ivan Cliff.
Sí,
no?
Sí, sí,
les
sí,
faccions
és
molt estil
sí,
Ivan
sí,
Cliff.
Sí, sí.
Bueno, però película
bueno,
familiar...
Bé, sí, per, ja dic, per nens petits, eh? Mm. Però bueno, sí, està bé, és divertida. Bueno,
molt recomanable.
Sí. Home, és divertida, però també, ja et dic, fa bastanta pena aquest personatge,
home,
pobret.
Home, també té un
sí.
rerefons sentimental...
Sí, per... i donar també protagonisme a nens que, bueno, que no estan bé, no? Mm. Amb la qual cosa, bueno, no deixa de ser original.
Molt bé. Bueno, si abans de parlar de Volveréis...
Sí.
Estamos bien, seria el subtítol. Escoltem un altre tema de
no
l'Endelón.
Que no és així, però és igual.
Bueno, ara ho diràs tu bé, Conxita, tranquil·la. Quin tema toca ara, Agustí, de l'Endelón?
De la pel·lícula El gato pardo.
Home.
El vals del comiato. Thank you. meravellós vals composat per Nino Rota per la pel·lícula El gato pardo, homenatge a Alain Delon, i continuem aquí a Cinerama, Eixample Barcelona Ràdio, parlant de les escenes de l'estiu, i com he dit al començament, tres trueves han arribat. Jonás Trueba ens va estrenar Volveréis amb Itxa Soarana, que és la seva parella, i el Vito Sanz, que és el seu amic, que també és habitual de la família, no? Què és Volveréis, Conxita?
Bueno, és una pel·lícula d'una parella que volen celebrar una festa de separació. I bé, doncs això, van convidant a tothom i li van dient que se separen. No?
Sí, perquè es veu que el pare d'ella en un moment donat, feia anys, li havia dit que, bueno, si es fan festes per casaments o per gent que es junta, també es tindrien que fer per la gent que se separa o es divorcia, no? I ells pues, agafen aquesta pauta que dona el pare, que interpreta el Fernando Trueba.
Sí, però després diu, jo vaig dir això.
I
bueno,
és això,
diu en castellà.
Aquesta decisió que tenen, no? I diuen, sí, bueno, nos separamos, pero estamos bien.
Nos separamos, pero estamos bien, eh?
Que això ho diuen moltes vegades. Uf! La possiblement és una mica reiterativa,
diuen,
aquesta frase, no?
Ho diuen, jo
que
sé.
Van parlar amb amics, amb família o amb
gent... Clar, i a tothom li diuen el mateix.
O inclús un lampista que va per casa també li diuen, mira, nos vamos a separar
ah,
i tal.
Sí. Bueno, perquè
bien.
El lampista el coneixen, perquè sí. Ja els hi ha arreglat la bacalleria diverses vegades i per això...
La pel·lícula és correcta, possiblement una mica llarga.
És una mica llarga,
sí. I sobren
sí.
20 minutets.
Sí.
I...
Perquè tot el... En realitat és... Bueno, és que totes les pel·lícules d'ells són molt semblantes, si t'hi
sí.
fixes.
Bueno, som... El Jonás Trueba suposo que li agrada molt el cinema francès i li agrada molt Eric Rohmer i fa aquest estil, no? De
bueno.
Gent que parla molt, de relacions personals, de vida
bueno,
quotidiana...
Bueno, hi ha un homenatge a la pel·lícula, no precisament a Eric Rohmer.
Bueno, hi ha molts moments cinèfils a la pel·lícula. Lògicament, els Truebas, si alguna cosa tenen, és que la seva cinefilia...
Mira, que a mi no m'agrada gens el Trueba, però bé, reconec que...
Bueno, hi ha un moment que la parella, ells dos, estan parlant d'una pel·lícula que no sé si arriben a dir el nom.
No, no el diuen.
I que és bastant curiós, perquè és veritat, vista avui en dia, estan parlant de 10, La mujer perfecta, de Blake Edwards, no? Ell raona que l'home, sí, és veritat, que s'enamora d'una dona guapíssima i per al nord se'n va a Mèxic perseguint-la, deixa la dona, i ella el que diu és això, que és la mujer objeto, bueno... És
però
la...
tens que adivinar de quina pel·lícula parlen, esclar, sí. Però bueno, jo ho vaig adivinar de
és,
seguida.
És una mica la perspectiva d'avui en dia, no? De realment, si la raona és la pel·lícula d'avui en dia... Sí que és veritat que...
Bueno, perquè ell se suposa que diu, vamos a poner una pel·lícula, vamos a poner un DVD, vale, vamos a ver una pel·lícula. I llavors l'altra escena ja estan discutint. I
sobre no, la pel·lícula que han
sobre
vist.
La pel·lícula que han vist, que tu no saps quina és fins que no sents la discussió.
Això
no?
Té la seva gràcia.
Sí,
després l'homenatge... Això... A Berman també surt en un tarot, unes
sí, diu
cartes
que,
de tarot.
Diu que existeix.
Sí, és un tarot d'Ingmar Bergman, que es veu que existeix i que algun amic o amiga de
sí.
L'equip li va deixar, no?
No, diu que bueno, tenia una amiga, no sé què, i diu que sí que existeix i van anar a buscar-lo per treure la pel·lícula, no sé.
I l'aparició de Fernando Trueba és el millor, també. Anima molt el nivell de la història. Bueno. Pel·lícula entretinguda.
I després
pot...
hi ha un vídeo de París
que està molt bé, també,
que està
sí.
Molt bé. Jo, bueno, jo em vaig emocionar una mica. Però
sí, bueno. Sí, bueno, Volveréis, pel·lícula espanyola que també recomanem. Una que passarem ràpidament és Romper el círculo, una pel·lícula que ens va arribar dels Estats Units.
Bueno, vol ser feminista també i el maltracten.
El maltractament,
però,
és un drama...
Però té unes coses que és de riure.
Riure totalment, és molt nyonya, molt cursi... La Lively és molt maca, surt molt guapa tota la pel·lícula, però la pel·lícula no hi ha per on agafar-la.
La cunyada està bé, la
també,
cunyada.
Sí, sí, totalment creïble. També arribava una pel·lícula amb Catherine Deneuve, La mujer del presidente, on interpreta un personatge real que va existir, que va ser la Bernadette Chirac, que va ser la dona del Jacques Chirac, president de França durant uns anys, i també és una pel·lícula d'aquestes de dones empoderades, bueno, es veu que estava a la sombra del seu marit, però ella anava fent i sembla, per lo que explica la pel·lícula, que tenia més seny ella que no el propi president, no? Arribem ja a Alien Romulus. Abans, fora de micro, l'Agustí em preguntava què m'havia semblat. entretinguda i poc més. A veure, jo conec bastant la sèrie Alien en general i a mi aquesta no em va donar por. No em va resultar massa creïble, perquè és una història...
És que creïble no espera que sigui creïble.
No, però dins de la ciència ficció, la forma com surten del planeta... És... Se suposa que hi ha un planeta on estan esclavitzats...
Sí.
Perquè hi ha unes mines i els fan treballar allà.
Sí, com esclaus.
Com
sí.
Esclaus, gent
bueno,
jove.
Aquest començament encara no està malament.
Està bé, sí, que dius, mira, una cosa original, no? Que no sortia a les altres. I tenen que anar complint hores i hores de feina per arribar a un cupo i així poder tornar a la Terra, no? Però en un moment donat la noia protagonista, que també és una protagonista igual que era... Sigourney Weaver, la primera, en aquest cas és la Kaylee Spaney, que la van veure fent de dona d'Elvis Presley, per exemple, i altres... Bueno, està començant la seva carrera, amb Priscilla, i com li diuen que no pot tornar a la Terra en què tingui les hores o el cupo, pues decideix anar-se amb uns amics que té per allà joves, roben una nau, així com molt fàcilment, i se'n van. I perquè han descobert que hi ha com una espècie de nau flotant a l'espai que sembla abandonada i volen arribar allà perquè aquesta nau és més potent i així poder arribar on volen, no? I lo pitjor és que quan arriben a aquesta nau, que es diu Rómulo i Remo, per això el títol de Rómulus, allà estan els bitxitos visquent, eh? I hi ha un personatge de la primera que surt, no direm quin, que suposo que tothom ja ho surt, no? Com un petit homenatge. Bueno, és com un homenatge, podríem dir, a la primera i segona, hi ha cosetes. Aquesta se suposa que passa dins de l'època entre la primera i la tercera.
Ah, això no ho sabia. No, és que jo
seria
no
la segona, aquesta.
Jo no soc
seria
d'Alien.
Seria Alien Romulus
i
Aliens.
I vaig anar perquè em feia curiositat el nom, si no, no vaig a veure-la.
El director és el Fede Álvarez, que és un director uruguai. És una època correcta, però a mi els actors es vaig trobar molt sosos, no tenen cap personalitat.
Se'ls podria dir també Rómulus Papito.
Exacte, Alien Papito.
Alien Papito.
Una altra pel·lícula espanyola, la comèdia d'aquestes una mica esbuixarrada i increïble, és Odio el verano.
Ah, bueno, però també està molt vista, això.
On diverses famílies juguen una casa i resulta que la casa... pues està jugada equivocadament.
No, equivocadament, eh? No és un timo.
I tenen que conviure totes aquestes famílies que cada un, pues clar, és d'una categoria i un nivell diferent i una
bueno,
forma de viure la vida. És
bueno, avorrida.
Comèdia...
Avorrida tampoc no, era, però bueno.
El repartament està Malena Alterio, que realment no para, el Jordi Sánchez, Roberto Álamo i altres. Va, recomanable...
Bueno,
pel·lícula
sí.
D'estiu. El que passa que ara, com estem ja a la tardor, perquè clar, es va plovent, s'ha fred...
A més, bueno, també hi ha coses com allò del tocinaire que aparca el cotxe allà a l'aeroport i diu va caure una multa i després no es veu res de la multa.
Bueno, ja, sí.
La multa del tocinaire.
Bueno, és una comèdia esbojarrada on tots els actors fan el paper típic, habitual, que s'espera
bueno,
d'ells, no?
De bon rotllo. De
bon rotllo també, al final.
Bueno, i també hi ha allò de la vegana, que se n'enfoten del veganisme, i això a mi sí que no m'agrada, encara que jo conec veganos que estan molt pirats, però...
No tot. Una altra pel·lícula, Parpadea dos veces, una pel·lícula de suspense, és la Zoe Kravitz, la directora, que és la filla del músic Lenny Kravitz, i aquí tenim el Channing Tatum, que havíem vist fa poc en Fly Me to the Moon, aquí torna, i Naomi Aki i Alia Shawat,
ai,
que són actrius
més conegudes. Totes les meves actrius preferides.
Bueno, és una història, podríem dir, de suspense, un thriller, on unes noies són convidades a una illa paradisíaca del Carib, i en aquella gran casa on sembla que tot és molt maco, tot molt d'estil ioga, tot molt, molt, amb molts calés, però bé, no? Pues no, hi ha coses fosques dins d'aquesta història. A mi no em va acabar d'agradar, primer perquè l'actriu principal no m'agrada gens, i ja no vaig entrar en la història, i això sí, el Channing Tatum fa un paper diferent als habituals, no? Podria estar basada en històries aquestes de milionaris que utilitzen noies per fines no massa legals i, bueno, és una història de suspense que es deixa veure bastant bé, però que a mi em va decebre bastant. Parpadea dos veces. I ja entrem a la pel·lícula del Fernando Trueba, que és Isla Perdida.
Jo no l'he vist,
Està bastant perdut, el Fernando Trueba.
Bueno, és que jo, a mi no m'agrada cap pel·lícula del Trueba, ni una.
A tu t'agrada, Fernando Trueba?
Home, hi ha coses que estan bé.
Sí?
A
com
no
qual?
No m'agrada cap.
La primera òpera prima, no?
No, a mi em va agradar...
El embrujo de Xangai.
Per exemple, i també Belle Époque, també em va agradar.
A mi no em va agradar gens Belle Époque. I això que va guanyar l'Òscar, Ja no l'he vist des de llavors, ja no l'he vist més. És que no m'agrada, no.
No, és un home molt cinèfil i que jo crec que faria millor d'actor vist la seva participació en Volvereix, no?
Home, però també amb el físic que té, no sé.
Bueno, con el paper en aquell moment, no? Factor secundari, podríem dir.
No, aquí està bé, en aquesta pel·lícula està bé.
Es veu que és una producció Isla Perdida que ja portava bastant de temps i darrere per poder produir-la i dirigir-la. I és una pel·lícula que té Matt Dillon, Aida Falk, com parella protagonista. I és una història que té com dos parts. Una primera part d'aquelles amb una illa grega desconeguda, on no hi ha turisme, però hi ha un restaurant d'aquests que de moda, que tothom va i que el xef és el personatge que interpreta Matt Dillon. L'Aida Falk arriba a aquest restaurant per ajudar a la cuina i també fer... El Matt Dillon és el propietari i l'Aida Falk tindria que ser la xef, no?, d'aquest restaurant. Bueno, i aquesta primera horeta, més o menys, de relació que dius, bueno, ja se saps, se confronta molt entre ells dos, però això acabarà entre ells dos d'altra forma, no? I de sobte hi ha com un gir a la història i entra ja en un thriller. Canvia totalment la història, que a mi allò em va sobtar molt i em va treure totalment de la pel·lícula. No sé per què, si li va ocórrer fer aquesta història canviant totalment el personatge del Matt Dillon. Bueno, pel·lícula fallida, podríem dir, aquesta d'Isla Perdida, de Trueba. El Mayordomo Inglés, una altra pel·lícula francesa, també de bon rotllo.
Hi ha pel·lícules,
Moltes, han estat moltes. Pel·lícula francesa, com moltes que han arribat aquest estiu, no? Té el Fanny Ardant, Emily Dequen i el John Malkovich.
Sí, que parla en francès, que s'entén tot.
Sí, passa que aquest actor a mi no m'agrada.
A mi no m'agrada gens, no m'ha agradat mai.
Sí.
Però...
A mi m'agradava en La línia de fuego, perquè feia de dolent i,
sí?
I donava bé al personatge.
Fa molts anys.
No?
Sí, però és que parla en francès, bueno, sembla que no tenia que llegir jo. Doncs l'entenia tot i jo deia, mira, sí. Menys mal, algo és algo.
Perquè... Bueno, perquè parla molt lent i més o menys sí. Se la va entenent, no? I és una comèdia dramàtica de bon rotllo, podríem dir. És un home que té molts calés, ha perdut la seva dona.
De bon rotllo total.
I és un milionari molt important a Anglaterra i decideix tornar a una casa on havia passat uns dies increïbles amb la seva dona.
On havia conegut amb la seva dona.
I havia passat dies romàntics molt
feia matos. 40 anys o no sé quan.
I allà a l'arriba és confós i la noia que obre la porta el confon pensant que és el nou majordom. Que...
Bueno, perquè han posat un anunci i ella pensa que es presenta...
I ell segueix el rotllo i a partir d'aquí és aquesta comèdia d'enredos on hi ha molta part dramàtica, però, no direm al final, però si deien que és de bon rotllo, doncs us podeu imaginar, no? Bueno, pel·lícula correcta, entretinguda, no? I ben interpretada.
Sí, no està mal, ja...
Arribem a una altra pel·lícula francesa que es diu Bonnard, el pintor i su musa.
Ah, sí.
Un pintor que jo no coneixia.
No, jo tampoc no el coneixia.
Pierre Bonnard és un pintor que va estar treballant a França. Tenia els seus mecenes que l'ajudaven molt, no?, en la seva búsqueda de la perfeccionisme. Va ser coetani de Monet i altres. Era més jove per això. I bueno, va viure entre finals del segle XIX i principis del XX i va tenir una relació amb una dona bastant particular que va ser la seva musa durant molts anys, no?
Sí, bueno, la seva dona, perquè es van arribar a casar també. Sí,
hi ha un tercer personatge en discòrdia que surt a la pel·lícula i és una pel·lícula visualment molt maca, correctament interpretada per tots els actors i és una història curiosa d'un pintor que particularment, bueno, és allò de que després quan surts de la sala val la pena investigar una mica més en el Wikipedia i sàpiguer de la seva feina com pintor. Un altre tema musical, Agustí, et sembla?
Com tu vulguis.
Pues vinga.
Pues posem ara Història d'un policia del Claude Bolling.
D'Alain Delon.
Thank you.
Un silenci, una pel·lícula francesa també del Joachim Lafosse, amb Daniel Auteuil i Emmanuel Debos. Ens parla d'una història, bueno, de pederàstia, és un advocat que està defensant...
Bueno, ara ja estàs fent un spoiler.
No, és la família que defensa, no? I a partir d'aquí és tota la història del passat d'aquest matrimoni entre el Daniel Auteuil i la Emmanuel Debos, que és la dona que fa aquest silenci que parla el títol. És una història que està bé, podria tindre més tensió.
Sí, però de la manera que està explicada a mi no m'agrada.
Però falla, sí, en la realització.
I després tot allò d'aquella gent allà a la porta, tot, escolta, no n'hi ha per
bueno,
tant.
Suposo que és un advocat molt famós, que està en un cas, veu que és el cas aquell que va passar a Bèlgica, no? D'aquells...
uns nens, o no sé què.
Uns nens que van desaparèixer, i això mediàticament pues, veu que és important, i per això tens contínuament periodistes a l'entrada de
sí,
casa seva,
molt...
que hi viu una mansió en un jardí increïble.
Però molt exagerat.
Bueno, jo, pues això, el que hem dit, és una pel·lícula que podria estar millor, creant més tensió, i que la realització possiblement la lastra bastant. I en canvi, al setembre ja arriba Beetlejuice,
sí.
Dos vegades.
Dos, només
no
dos.
Tres.
No, només dos, només dos.
Si la dius tres vegades,
jo,
ja
no,
saps,
no,
ja saps qui pot aparèixer per allà, no? Bueno, doncs pues, Tim Burton, després de fer Dumbo, ha arribat a aquesta continuació, no és un remake, és una continuació.
És una
de
continuació.
La primera,
jo pensava que era un remake, però no, és una continuació.
Que és de l'any 1988, té alguns dels personatges o actors de l'època de la primera, Michael Keaton, Winona Ryder, també Catherine O'Hara, William Dafoe, no, perquè no salia en aquella, i la nova noia és la Gina Ortega, que és la filla de la Winona.
Sí.
Una Winona Ryder, que aquí ja està més crescuda, han passat uns anyets. Bueno, és una pel·lícula per mi meravellosa, que tu passes la mar de bé.
Sí.
A mi se'm va passar volant.
Sí, no, això sí. A més, una imaginació. Això sí que és tenir imaginació. Jo, hi ha coses que no...
Al moment que surt Mònica Bellucci, no direm
sí.
Què passa,
bueno,
al principi...
La primera aparició, sí,
la primera
sí,
aparició
està
de Mònica Bellucci és increïblement molt ben resolta, no? També surt per allà el Danny DeVito, un dels actors que hi va utilitzar en Batman, per exemple.
Ah, Batman,
com
sí.
Com un petit homenatge.
Sí, és l'única que no he vist sencera.
I és una imaginació, a més, amb cançons, balls... Bueno, és per passar-s'ho pipa. Jo crec que és, possiblement, una de les millors pel·lícules d'aquest estiu. És,
sí,
aquesta,
bueno,
no?
amb el sentit de que és el que és. Hi ha gent que diu, és que no li agrada perquè no sé què, doncs és el que és i ja està.
Sí, a més, bueno, possiblement el personatge de William Dafoe
sí, a mi
sobra una mica.
A mi em sobra, bueno, és que sempre em sobra a mi aquest actor, no m'agrada gens.
A més, repeteix bastant totes les vegades que surt el mateix, no? Però hi ha un número musical en l'església, utilitzant aquell tema... que va fer famós el Richard Harris i la Donna Summer en MacArthur Park, no?
Sí, sí.
Està molt bé. Jo crec que sí, que és una pel·lícula molt, molt recomanable. Què volies dir?
No, hosti? No res.
Ah, m'està assenyalant cap allà, no sé. Què em vols dir? Ah, vale.
Bueno, que ara parlaràs del 47.
Ara parlaré del 47, aunque portem ja 50 minuts. Marcel Barrena ha rodat aquesta pel·lícula ambientada... a Barcelona, a finals dels 50 i també arriba fins als 70. El 47, Eduard Fernández, Clara Segura, Zoe Bonafonte. És un cas real d'una persona que es deia Manuel Vital, que va arribar a Torre Baró el 1947, amb 24 anys, i en aquest barri pues, no hi havia res. I el que feia la gent immigrant que no tenien recursos era construir... cases de qualsevol forma, no?
El que deien les barraques.
Les barraques aquelles, que per una llei del franquisme, si al matí aquestes barraques no tenien sostre, la Policia Nacional...
O la Guàrdia Civil.
O la Guàrdia Civil, arriba i les tirava a baix. O sigui que s'havien passat tota la nit construint una xabola a una casa i la Guàrdia Civil... No és un policia el que surt?
Potser sí, no ho sé, bueno, és igual.
Bueno, doncs pues és això. I és la història d'aquell home que, bueno, durant molts anys va entrar després a ser conductor de la línia d'autobusos, de la línia 47, va ser sindicalista, i com a l'autobús no arribava a on ells vivien, a Torre Baró...
Bueno, a Torre Baró sí, el que no pujava a dalt.
A dalt de la muntanya, no hi havia carreteres...
perquè clar, ells comença la pel·lícula l'any 58 i després ja han passat 20 anys, o sigui, allò ja ara ja hi ha cases, perquè és clar, han passat 20 anys, ja hi ha cases, però l'autobús, i m'imagino que hauria ser complicat pujar allà dalt a peu, i és el que ell diu, però li diuen que no hi ha espai suficient perquè pugi un autobús, i hasta que, bueno, ho demostra.
Ell decideix, segresta el seu autobús, la seva línia, i condueix l'autobús fins a dalt de tot on viuen, no? I d'una forma per demostrar a l'Ajuntament, que és el que li ha negat aquesta possibilitat, de que sí, és possible arribar. I bueno, va ser un home molt, molt conegut, el Pasqual Maragall, inclús al final surt, sí, que va estar dormint a casa seva en aquells moments que va fer ja aquest...
Sí, això sortia al documental que van fer, sí, que va estar dormint, no sé si una setmana o alguna cosa així, no?
En diferents llocs
de Barcelona, barris, per veure com era la vida del barri, i va estar dormint a casa de, bueno, dormint i suposo que vivint a casa d'aquesta família. Sí, sí.
Bueno, pel·lícula recomanable basada a Barcelona, con lo cual este que veure conèixer més d'aquest personatge.
El que passa que jo penso que allà el que tindrien que haver posat, bueno, esclar, jo, és aquests bus del barri més petits, perquè el que li diuen és que no hi cap, però clar, un autobús més petit segurament arribaria.
No, perquè no estava asfaltat tot allò, con lo qual primer es tenia que asfaltar i després arribar. Però també el lloc on viuen també està deixat de la mà de Déu. No,
ah, sí, també.
Bueno, Sidonie en Japón és una pel·lícula d'una directora francesa, Isabel Huppert, la protagonista. És aquestes pel·lícules contemplatives, minimalistes, i que realment millor no veure-la després de dinar perquè te pots quedar a dormir, no? Hi ha un fantasma també per allà. I ens queden bastants pel·lícules, que ja la setmana que ve parlarem. Nobles con extraños, per exemple, una pel·lícula de terror, un remake d'una pel·lícula danesa, i després avui divendres que arriben pel·lícules com Wolf, que arriba directament a la plataforma Apple, Brad Pitt, George Clooney són els protagonistes, i no s'arriba a estrenar en sales, curiosament.
I en canvi,
no?
S'estrena cada porqueria.
Puntos suspensivos, pel·lícula de suspense bastant recomanable. Tresur, pel·lícula bastant curiosa, no? I Marcello Mio, una comèdia...
Bueno, també no se sap ben bé el que és, però bueno.
Bueno, està ja Chiara Mastroianni, està Catherine Deneuve, la que va ser parella de Marcello, i la que va... és la filla de Marcello i Catherine Deneuve. Nosaltres ens acomiadem. Curiosament, Alain Delon va fer alguna petita carrera, no? Sí?
Un petit apunt.
Vinga.
Segundo premio.
La no
pel·lícula espanyola que ha estat escollida per anar als Oscars. Ara bueno, falta que la...
Que la triïn.
Que
no
la
sé
triïn.
Si la poden triar una pel·lícula. És que a mi no em va agradar, no em va interessar.
I més, ho han dit avui, em sembla.
Sí, ho han dit avui.
Sí, és veritat.
Jo crec que aniria Marco, que potser...
Deien que sí, que era la favorita. Perquè
I
Fernández...
m'ha sorprès, dic, per això dic, vaig a dir-ho abans.
Pues mira, a mi no em va agradar. No
Casa en flames? Casa en flames.
No, home, no, aquesta no. Però Marco deia en tot que sí, perquè Eduard Fernández es veu que està increïble.
I no s'ha estrenat.
I la història també els hi faria més gràcia.
No s'ha estrenat, la Marco.
Marco
no,
encara no. No. Bueno, doncs ens acomiadem. Alain Delon va fer alguna pel·lícula a Estats Units i una d'elles va ser la darrera que es va fer de la saga Aeropuerto, que va ser la del Concorde del 1979, i escoltem ara la música de Lalo Schifrin. Tornem
molt bé.
El proper divendres a parlar d'actualitat cinematogràfica.